Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Si voleu reservar cita prèvia per les activitats de Nadal que s'organitzen a Sabadell, haureu d'esperar fins al 15 de desembre. En principi, la idea era que les entrades estiguessin disponibles aquest dimecres, però s'haurà d'esperar gairebé una setmana més. Entre les cites que es podran demanar hi ha anar a veure els Reis a la Fira Reial, assistir a un dels parcs de Nadal o pujar al trenet que funcionarà a la plaça del Doctor Robert. Per accedir als tiquets es podrà fer des de l'aplicació Sincronitzats, que encara s'ha de presentar al web municipal o de forma presencial en diversos equipaments del consistori. Aquest ajornament en l'obertura de les cites prèvies s'ha sabut després que les sol·licituds per anar a portar la carta a l'ambaixador reial hagin superat les expectatives i s'esgotessin en poques hores. En aquest dilluns de pont, per alguns, aquestes són les altres notícies del dia.
Titulars.
Els comerços locals podran obrir demà per la campanya de Nadal. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. En lloc de diumenge passat, les associacions de comerciants han preferit poder obrir aquest dimarts. Segons ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, així eviten que hi hagi gent de pont i el confinament municipal del cap de setmana.
Cada municipi podia escollir si obria el 6 o el 8. Nosaltres ho vam consultar amb les associacions comercials i la majoria, bueno, totes van dir que preferien el 8, òbviament.
La resta de festius comercials seran els pròxims diumenges fins al Dia de Reis.
El doctor Manuel Cervantes apunta que les desigualtats socials han influït en aquesta segona onada del coronavirus.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell afirma que viure en pisos petits en àrees molt massificades o treballar de forma presencial han fet que aquest rebrot d'hivern hagi explotat d'una forma tan ràpida.
Ens hem sacrificat bastant pel pont, per dir d'alguna manera. Potser això ens permet fer algunes trobades per Nadal, però ja et dic, amb moltes limitacions i segons com vagi l'evolució de l'epidèmia. Jo crec que no ho hem fet malament com a conjunt. Hi ha probablement situacions on les coses no han funcionat, que contràriament al que es diu, no són les fotos de la gent a la platja o a les tendes, jo crec que són les fotos de la desigualtat social, de les poques possibilitats d'habitatge adequat quan hi ha les collites, que és l'origen del rebrot aquest de la segona onada.
Cervantes, a més, lamenta que sigui un tema que es tracti poc perquè és complex d'analitzar i de posar-hi remei.
El centre d'esports desaprofita una altra oportunitat de sortir de la zona de descens amb la derrota 0-1 d'ahir contra l'Oviedo.
L'equip d'Antonio Hidalgo és 2 punts per sota de la permanència a l'espera dels partits d'avui. Contra els asturians, l'àrbitre va assenyalar penal passat al minut 90, però després, revisant-lo en el VAR, el va anul·lar. En parlem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Repassem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia fred avui a Sabadell, ara mateix tenim 10 graus a la ciutat. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, un front càlid ens està creuant aquest dilluns i comporta aquest cel molt ennublat o cobert a tot el territori, tot i que també hi ha algunes clarianes transitòries a les comarques del nord-est. Durant la tarda, aquestes clarianes sembla que es repetiran al nord-est i també s'afegiran a la meitat sud. Per tant, en conjunt, a la tarda continuarà encara molt ennublat o cobert les comarques de Lleida i mig ennublat o molt a la resta del territori, amb algunes nuvolades que apareixeran per l'oest i aniran avançant a partir de la tarda vespre cap a l'est i que deixaran alguns ruixats d'intensitat feble o localment moderada. Això sí, la cota de neu ja pujarà aquest matí de forma anecdòtica, arribat als 400 o 500 metres d'alguna fondalada del Pirineu. Aquesta tarda ja rondarà entre els 1.200 i 1.400 metres a la meitat sud i entre els 1.000 i 1.200 a la meitat nord. Per tant, hi ha cotes més habituals. Això sí, el vessant nord del Pirineu allà estarà per sota dels 1.000 metres. Vent variable al nord i entre fluix i moderat en cops forts de component sud a l'oest. Per cert, que demà aquest vent s'ha de reforçar i hi ha un avís activat. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs primer de tot advertir que avui i demà, per obres executades per Adif a l'estació de Sants i a l'àmbit de la futura estació de la Sagrera es modifica el servei a les línies R1, R3, R4 i R7 de Rodalies. Afegir també que hi ha altres afectacions per obres de millora a les línies R2 i R4. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat, a renfe.com, a les aplicacions mòbils, a les xarxes socials, al telèfon 941-0041 i a les estacions. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen però amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ens informen els diferents operadors. Això és tot el moment de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. I com era d'esperar en un dilluns entre festius, molt poc trànsit a les carreteres que ens envolten, no hi ha cap tipus de problemàtica que haguem de destacar a hores d'ara. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Nadal fa dies que ha arribat a la ciutat, però els sabadellencs encara hauran d'esperar fins la setmana que ve per reservar cita prèvia per a les activitats programades per aquestes festes. L'Ajuntament ha ajornat les reserves que s'havien d'obrir aquest dimecres fins al dia 15 de desembre. La raó és que l'aplicació per fer-ho possible encara no està a punt i des de l'administració volen que totes les modalitats entrin en funcionament alhora. Un cop en marxa, Pau, els sabadellencs tindran diferents opcions per reservar cita.
Sí, la més innovadora és l'app Sincronitzats, que es presentarà en els pròxims dies. El portal web municipal també farà la funció de reserves telemàtiques. No obstant això, el procés es podrà fer de forma presencial a l'Ateneu i al Casal Pere IV. També es podran fer reserves fins al 23 de desembre a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana de Can Oriac i Creu de Barberà, demanant cita abans d'anar-hi. La majoria de les activitats de Nadal requeriran de cita prèvia com a mesura de prevenció de contagi de coronavirus. D'una banda, s'haurà de reservar per visitar els Reis d'Orient a la Fira Reial, que del 2 al 5 de gener estarà oberta a Fira Sabadell. Els infants que vulguin participar als parcs de Nadal del 23 al 31 de desembre es portaran a terme a l'escola Calvet d'Estrella i a l'escola La Romànica també hauran de seguir aquest procés. Per últim, s'haurà de demanar hora per pujar al trenet que funcionarà a la plaça Doctor Robert del 28 de desembre al 4 de gener.
El campament reial de la Casa Durant també requereix cita prèvia, però les entrades s'han exhaurit en poques hores després d'obrir-se al públic aquest dissabte. Ara l'Ajuntament i Sabadell Comerç Centre estudien alternatives perquè més famílies puguin anar a veure l'ambaixador. Així ho ha apuntat aquesta emissora el president dels comerciants, Josep Maria Porta.
Intentarem mirar si podem obrir alguna hora més, obrir, saps que hi ha moments que es fa matins, hi ha dies que es fa matins i tarda, hi ha dies que només es fa tardes, miraríem d'obrir una mica més. Té una dificultat important, però bueno, mirarem si ho podem fer. El que sí que és cert és que si hi ha gent que ha demanat cita prèvia, això ho hem demanat ja, i al final veu que no pot anar-hi, no pot assistir-hi, seria importantíssim que l'anul·lés per poder entrar una altra família, un altre nucli familiar.
En total s'han ofert entrades a 2.200 famílies, la meitat que l'any passat, arran de les mesures de prevenció del coronavirus.
D'altra banda, també s'està treballant en l'acte de rebuda de l'ambaixador el 26 de desembre. L'objectiu és que pugui arribar al màxim nombre de famílies possibles. Tot i no avançar-ne detalls, Porta ja apunta que el representant de Ses Majestat serà més tecnològic que mai.
I la Fira de Santa Llúcia està notant un augment de la clientela aquesta campanya de Nadal. Des de l'entitat que agrupa els comerciants asseguren que hi ha més gent que està visitant la fira malgrat les mesures de seguretat imposades per la pandèmia. A més, la gent també està comprant més que en altres ocasions.
Així ho assegura la presidenta de la Fira de Santa Llúcia, Dolors Casas, en una entrevista a Ràdio Sabadell. La venedora apunta que com que aquest Nadal passarem més hores tancats a casa, els sabadellencs estem més interessats en decorar les nostres llars i això es tradueix en un augment de les compres.
Aquest any puja. Tothom tenia por al principi de com aniria, però la veritat és que estem molt contents perquè la gent ha reaccionat molt bé. La gent compra el que és l'arbre, les figuretes, tradicional de sempre, la planta. Però clar, qui compra un arbre, compra la planta i compra el muèrdago, que és el que deixa, doncs clar, més 50 euros ben bé se'ls hi van.
I a part de comprar, molta gent també passa per la Fira de Santa Llúcia a passejar. Casas considera que la pandèmia també ha fet que més persones tinguin ganes de sortir de casa i mirar les parades que hi ha a la plaça del Doctor Robert al darrere de l'Ajuntament.
Més gent passejant per aquí aquest any, inclús els dies de diari, que a vegades no hi havia molta gent, aquest any s'ha notat moltíssim molta gent. I em fa l'efecte de que com que estem confinats, com aquell que diu que no pots sortir, la gent surten, volen sortir i surten a la fira. a passejar.
La fira estarà instal·lada fins al 23 de desembre. Amb totes les mesures de seguretat, només té un sentit de circulació i hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada del recorregut.
Pel que fa al pessebre de la ciutat, la seva construcció començarà dimecres i es podrà començar a visitar a partir d'aquest dissabte. Serà un muntatge monumental que ha mobilitzat artistes i enginyers per tal de garantir que sobrevisqui a més d'una edició. Francesc Bartolomé, president de l'agrupació de pessebristes, i n'ha parlat al programa al matí.
Que hi van, que són figures especialment adquirides per aquesta oportunitat, fan 1,25 m, s'han comprat amb una, diguem, amb un comerç especialitzat a Itàlia, perquè aquest pessebre és intempèrie. I home, vull remarcar que a part de la construcció hi ha hagut una feina pràcticament d'enginyeria on hi han treballat pessebristes, arquitectes, aparelladors, per, evidentment, que fos una construcció sòlida al mateix temps que artística, no?
El pessebre de la ciutat serà de 60 metres quadrats, estarà elevat sobre una tarima, es podrà veure per totes les bandes i cada cara comptarà amb una sorpresa. Us ho dèiem en començar, demà les botigues de Sabadell podran obrir, encara que sigui festiu. Les associacions de comerciants d'una quarantena de municipis catalans van demanar a la Generalitat poder fer aquest canvi de data i obrir el dimarts, en lloc de diumenge passat, tal com es feia tradicionalment. La resta de festius comercials es mantindran com els altres anys. Des de l'Ajuntament expliquen que han notat un increment del volum de persones que circulen pels carrers comercials de la ciutat des que ha arrencat la campanya de Nadal.
Una imatge, la de la gent omplint la Rambla o l'Avinguda de Matà de Pere, que demà es tornarà a repetir. I és que encara que sigui festiu, els comerços locals podran obrir. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i regidora de Comerç, Montse González, ha explicat que el canvi de data està influenciada per la pandèmia i les restriccions imposades per frenar-la. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Com que entre setmana es pot canviar de municipi, com que a més la gent preveia que aquest cap de setmana igual podien haver sortides i el 18 la gent ja estaria de sortida, doncs han pensat que el 18 seria un bon dia perquè la gent estigués aquí i pogués comprar, o inclús venir d'altres ciutats dels voltants.
González també ha explicat que els comerciants han dipositat moltes esperances en aquesta campanya de Nadal, per tal de tancar l'any d'una forma menys negativa. Ara bé, estan preocupats per si hi ha un nou tancament. Per això la tinenta d'alcaldessa defensa que permetran que la gent vagi a comprar, però que han reforçat la vigilància perquè tothom respecti les mesures de seguretat.
Ho notareu també quan passegeu pels carrers, que hi ha molta més policia, més que res. Tu no pots evitar que la gent no surti de casa, perquè si amb el que tenim a sobre i continuem sortint, i m'incloc, perquè és inevitable, i més en aquests dies, però sí que hem d'estar molt expectants també amb això, no? De que es compleixin les mesures de seguretat, que les botigues compleixin els aforaments, que veiem que hi ha alguns que no compleixen, i això ens preocupa molt. I des d'aquí també demano una mica de responsabilitat a tothom, que sabem que són dies de sortir, de comprar, però, ostres, hem de ser una mica conscients del que tenim a sobre.
González també s'ha solidaritzat amb els botiguers del Pàdoc, que no poden obrir des del segon tancament el 16 d'octubre passat. Com que són un centre comercial, no se'ls permetrà obrir fins al segon tram. La resta de comerços podran aixecar la persiana els pròxims diumenges, el 13, 20 i 27 de desembre, i també el primer de les rebaixes de gener.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La desigualtat social és la responsable del rebrot del coronavirus. Ho ha dit el director del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, al programa El Cafè de la Ràdio.
Jo crec que són les fotos de la desigualtat social, de les poques possibilitats d'habitatge adequat quan hi ha les collites, que és l'origen del rebrot aquest de la segona onada. La gent que no pot fer complir el confinament perquè si no se'n va a treballar, per cert, en negre, a casa seva no mengen. Això no es parla gaire, perquè és molt difícil d'arreglar, però probablement té tanta influència en l'epidèmia com aquestes conductes individuals que fotografiades ens criden molt l'atenció.
Per Cervantes cal complir el pla previst i potser el fet d'haver complert les restriccions en aquest pont facilita després poder fer més reunions durant el Nadal.
Avui és el dia que es podria haver canviat de tram si les dades epidemiològiques haguessin complert els nivells exigits, cosa que no ha passat. Des del Parc Taulí, malgrat reconèixer que ha augmentat la mobilitat des de l'última obertura, creuen que hi ha molts factors que poden incidir en el contagi.
Jo crec que és un tema complex, que no sabem molt bé per què, que és veritat que dues setmanes cap aquí ha augmentat la mobilitat, bars a part, i que això pot ser que condicioni que no es redueixi tan de pressa, però potser fa més fred i això també influeix. Hi ha coses que no sabem. El que sí sabem és que estem en un moment on es vigila al mil·límetre, cada dia. Això de que és bo, ho hem de fer, de vegades ens dona una sensació equivocada de que està passant una cosa quan al final, quan passin 5 o 6 dies, es veurà que no.
Actualment a Sabadell el risc de rebrot és de 265 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia de 1,04. Per Cervantes, l'hospital sempre va dues setmanes enrere del que es veu ara amb les dades. El doctor espera que les vacunes i la immunitat natural acabin deixant la incidència de la Covid-19 en un fenomen estacional. Ara cal estar pendents del que digui l'Agència Europea del Medicament durant les vacances de Nadal. Per valorar les vacunes de Pfizer i Moderna, Cervantes preveu que s'autoritzin d'urgència, vigilant-ne els efectes secundaris.
Encara en matèria sanitària, les mares que no han gestat i donat a llum als seus fills també poden allatar-los. Aquesta opció, però, és encara molt desconeguda. Així ho conclou un estudi impulsat per dues llevadores del Taulí després d'analitzar els casos de lactància induïda del nostre país. De fet, un gruix molt important de dones que s'han sotmès a aquest procés ho han fet assessorades per altres dones i sense rebre informació per part del sistema sanitari. Cari Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Com a mostra del desconeixement cap a la lactància induïda, al Taulí només dues parelles de dones han passat per aquest procés. De fet, el van iniciar abans d'arribar a l'hospital. Una de les impulsores de l'estudi, Gemma Cazorla, considera que el Taulí haurà d'incloure aquest assessorament entre les seves pràctiques.
Passa moltes vegades, són les pròpies dones les que ens acabaran obligant a actualitzar-nos i a que els hi donem aquesta informació, perquè cada vegada hi ha més parelles de dues noies i són elles les que ja saben que hi ha aquesta possibilitat i les que sobretot ens estan demanant aquesta informació. Llavors, una vegada arriben a l'hospital, ja podríem dir que és massa tard, però no impossible, perquè hem tingut casos.
Les parelles de dones són el col·lectiu que més opta per la inducció a la lactància, però aquest mètode també és una bona opció per a persones que han adoptat una criatura. Cazorla explica en què consisteix.
És un tractament amb hormones, hormonal combinat, serien el que anomenem les anticonceptives, que porten estrògens i progesterona i es prenen de manera continuada durant un parell o tres de mesos. I el que estem fent és enganyar, per així dir-ho, al cos i li estem donant la informació de que, com si estiguéssim gestant. Això fa que s'iniciï un desenvolupament mamari a nivell dels pits i una vegada aturem aquesta presa d'hormona és quan hem de començar l'estimulació.
Segons la responsable de l'estudi, la inducció permet que una dona no gestant pugui allatar el seu fill. No obstant això, admet que la llet d'una sola dona s'hauria de combinar amb llet de fórmula perquè no seria suficient.
Notícies migdia.
Creu Roja Sabadell ha atès una quarantena de persones sense llar les dues nits que fins ara ha fet sortir la unitat d'emergència social. Unes sortides que repetiran els dimarts i els dimecres de cada setmana per tal de proporcionar aliments i roba d'abric a gent que dorm al carrer o en infrahabitatges. Les actuacions s'inclouen dins de l'Operació Fred, un dispositiu que està actiu des de l'1 de desembre passat en coordinació amb l'Ajuntament de Sabadell i la taula de sensellarisme.
Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, Creu Roja s'ha erigit com una de les entitats del tercer sector a Sabadell que més s'ha bolcat en l'atenció a les persones amb menys recursos. A banda del dispositiu especial de distribució d'aliments que ara es desenvolupa a Fira Sabadell, però que aviat es traslladarà al mercat de Campoamor, l'entitat també ha tingut especial cura del sense llar. Durant el primer confinament, Creu Roja va gestionar un alberg pel col·lectiu i ara també se n'encarregarà del que divendres es posa en marxa el Molí de Sant Oleguer, que s'està acabant d'adequar. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, David Jové, coordinador de l'entitat a Sabadell, ha valorat molt positivament el nou recurs.
Que és un alberg diferent al que vam obrir al març, ja que no és un alberg de confinament, però nosaltres valorem molt positivament aquest alberg, principalment perquè és un alberg que estarà obert cada nit, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del matí, i això és realment important. No solament hi haurà una atenció a aquells dies de fred extrem, no? I per tant no s'haurà d'activar un servei extraordinari aquests dies en concret, sinó que aquest servei ja es prolongarà a partir del dia 11 totes les tardes, vespres, no?, i nits fins al 31 de març.
Les instal·lacions tenen capacitat per 30 persones que hi podran accedir entre les 5 de la tarda i fins a primera hora del matí. Tot i això, hi ha gent que prefereix no anar-hi. Creu Roja, però, els hi fa igualment un seguiment gràcies al desplegament de la seva unitat d'emergència social, que es mobilitza tots els dimarts i dimecres. En la darrera setmana s'han atès una quarantena de persones. David Jové ha explicat en què consisteix exactament la tasca de la unitat.
Des del mes de març, que va esclatar la pandèmia, els perfils han canviat. Han canviat doncs, perquè s'ha incrementat el número de persones que hem identificat tant amb habitatges o amb situacions extremes, no? I que, per tant, és per això també que des de Creu Roja vam valorar ampliar aquesta sortida de les unitats d'emergència social, que generalment només sortien un dia a la setmana, ara surten dues.
El coordinador de Creu Roja Sabadell ha posat en valor la tasca dels voluntaris, que han crescut en pràcticament mig miler de persones des de l'inici de la pandèmia. Jové ha afirmat que la seva solidaritat els ha permès tirar endavant tots els programes que fins ara tenen en marxa, com ara el centre de dia per persones sense llar ubicat a la seu de Creu Roja o els programes d'atenció a la infància.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell. Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
I una notícia que acabem de saber ara mateix i que us dèiem al començar aquest informatiu, i és que arran de l'èxit que ha tingut la cita prèvia per anar a portar la carta a l'ambaixador reial, Sabadell Comerç Centre acaba de dir que ha permès que 1.000 famílies més portin la seva carta a l'ambaixador. Amplien horaris i es pot fer aquesta cita prèvia a partir del 15 de desembre a través del web de l'Ajuntament de Sabadell i del següent enllaç, cita amb l'ambaixador reial.sabadellcentre.com. Set minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell i la comarca. Catalunya viurà aquest dimarts el primer festiu sense confinament de cap de setmana.
Després d'un pont amb el tancament municipal vigent, avui i demà hi haurà llibertat de moviments dins de Catalunya. Protecció Civil, però, recomana limitar la mobilitat a la imprescindible i evitar que els contactes socials fora de la bombolla de convivència.
A la vigília del pont de desembre, la situació epidemiològica a Catalunya no millora, el risc de contagi disminueix, però la velocitat de contagi augmenta.
La temuda RT està a punt d'arribar a l'1. Ara mateix, per cada 100 persones que tenen el coronavirus, en contagien de mitjana 99 més. Fa just una setmana aquesta xifra era de 78. Pel que fa al risc de rebrot, en les últimes 24 hores ha caigut per 4 dia consecutiu i ara se situa a la línia de 200. En l'actualització de dades, Salut ha constatat un augment dels ingressos hospitalaris i també del nombre de pacients crítics a les unitats de cures intensives.
Si avui els indicadors epidemiològics han donat treva, Salut ja apunta una tercera onada al gener i una allau d'ingressos al Nadal.
La Generalitat té preparat un model matemàtic que preveu una tercera onada de Covid-19 al gener. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, està preocupat perquè augmentin els desplaçaments i les interaccions durant les festes de Nadal i, en conseqüència, s'enfilin els contagis. Cal recordar que les trobades trobades familiars estaran limitades a 10 persones i no s'ha de baixar la guàrdia, tot i estar amb gent de confiança.
La concentració de Vox a Barcelona podria haver sobrepassat la llibertat d'expressió i fet apologia del feixisme.
Els Mossos d'Esquadra estan recollint tota la informació sobre l'acte de la plaça Sant Jaume per portar un informe a la Fiscalia contra els delictes d'odi. De moment hi ha dos detinguts per haver trencat un ordre judicial que els prohibia participar en manifestacions i reunions. Els Mossos estan investigant a més persones per haver agredit a periodistes i manifestants.
I continua plovent sobre el partit d'extrema dreta. Ara una associació de militars l'acusa d'aprofitar-se de les seves reivindicacions laborals.
L'Associació Professionals de Sotsoficials de les Forces Armades demana al partit de Santiago Abascal que no faci de portaveu de l'exèrcit. El seu president anuncia que Vox intenta abanderar les reclamacions laborals dels militars per treure'n rèdits polítics.
I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que està d'acord amb algunes de les consideracions fetes en el xat d'exmilitars i que el govern espanyol ha portat a Fiscalia.
Si bé Ayuso ha evitat entrar a valorar el xat on els exmilitars parlaven de fusellar 26 milions de persones i defensen l'alçament armat, la presidenta madrilenya sí que ha compartit la preocupació de fons i s'ha referit al manifest publicat per centenars d'exmembres de l'exèrcit en què s'adverteix un dubte d'adviament de la democràcia. Díaz Ayuso s'ha mostrat preocupada perquè assegura hi ha un moviment de membres del mateix govern que estarien d'acord amb derrocar la Constitució.
I fa just uns minuts que ha acabat el termini per demanar els ajuts als autònoms. La intenció del govern és donar 2.000 euros a cada sol·licitant.
Aquest migdia s'ha esgotat el temps pels autònoms que volguessin registrar-se per accedir a les noves ajudes del govern. La Generalitat preveu respondre a unes 100.000 sol·licituds i injectar 2.000 euros en cada una d'elles, un total que puja als 150 milions d'euros. El Departament d'Economia encara no ha decidit els detalls d'aquesta prestació i per això reunirà amb els agents socials en les pròximes hores.
I en clau internacional, França amenaça amb un veto a l'acord del Brexit si hi ha massa concessions.
El govern de Macron ha advertit que vetarà l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit si no li agraden els termes. És així com París tracta de pressionar el bloc comunitari perquè no cedeixi davant el Regne Unit en les qüestions que encara es troben sota debat. Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos donen suport a la postura de línia dura de França. El cap negociador del Brexit a la Unió Europea, Michel Barnier, espera que l'acord es formalitzi aquesta setmana.
I un últim apunt. Maduro ha guanyat les eleccions a Venezuela amb més del 80% dels vots escrutats, però la comunitat internacional diu que no accepta els resultats.
El chavisme ha guanyat amb rotunditat les eleccions legislatives, però ha perdut credibilitat per unes eleccions boicotejades per l'oposició i qüestionades per una part de la comunitat internacional. A una participació que amb prou feines arriba al 30%, el líder de l'oposició li ha sumat acusacions de frau. Tot plegat posa en entredit els resultats electorals.
Sabeu aquella dita que si Mahoma no va a la muntanya anirà a Mahoma? Doncs una cosa semblant ha passat amb els llibres de la Biblioteca de Ponent i els usuaris del Complex Alexandre.
La contraportada.
Donat que la gent gran són un grup de risc que no s'acosta tan sovint com abans a la biblioteca, des de fa un mes existeix el maletí de l'Alexandre, que porta documents a aquest centre per qui els vulgui llegir.
Albert Ballarín, actual director de la Biblioteca de Ponent, ha explicat al programa Al Matí que el tipus d'exemplars que transporten ha canviat respecte als inicis de novembre.
Al principi vam portar uns documents, vam portar diferents tipus de documents, revistes, audiollibres, novel·les, etc. Llavors, a mesura que els usuaris, que la gent gran, s'ha anat apuntant i ha anat fent ús d'aquest servei, ens ha anat dient què és el que més els agrada, què és el que més volen. Per exemple, nosaltres al principi pensàvem que l'audiollibre tindria èxit. Doncs no, però ens estem trobant que no tenen reproductor, per exemple. Bueno, i llavors sí que et trobes que et demanen doncs, revistes de labors, et demanen molta novel·la, molta biografia.
Ara tenen prestats 20 documents a 9 usuaris, un home i 8 dones, com per exemple la Maria José Rodríguez, que ja porta 5 lectures fetes des de que va començar la iniciativa.
El primer que vas agafar va ser un del Pérez Reverte, que m'agrada molt, es diu Sabotaje, m'agrada molt, parla de la Guerra Civil Espanyola, d'uns espies i així, no? I després la que també vaig llegir és la biografia de la duquesa d'Alba, molt interessant, moltíssim. I ara estic llegint una que també em sembla que es diu Divas Rebeldes, que són, si no sis dones, d'elles, pues, per exemple, la duquesa que hi ha, la Wendy Simpson, la Coco Chanel, que, bueno, que eren persones molt famoses, amb molts calés i amb moltes coses, però van ser molt desgraciades.
Per les mesures contra la Covid-19, els usuaris saben que no es poden deixar els llibres els uns als altres i els exemplars passen una quarantena de 48 hores una vegada són retornats.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Més informació als butlletins a partir de les 4 i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.